Esmorzis dolç o salat, tot ho trobaràs al Cafè de la Ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Un 7% de les escoles de Catalunya tenen algun grup bombolla aïllat. En nombres absoluts i segons l'última actualització, hi ha 602 grups escolars confinats, dels quals 9 són a Sabadell. Des de principis de curs hi ha hagut 141 grups bombolla, en quarantena. En els centres educatius s'han detectat des del principi de curs, encara no fa dues setmanes, 1.123 casos, cosa que ha obligat a confinar 10.594 persones. Analitzem aquesta tornada a l'escola, ho fem parlant amb el Xavier Díaz, portaveu nacional de la USTEC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Des de l'USTEC he vist que heu qualificat aquesta tornada a l'escola de caos. Explica'ns per què.
Bé, bàsicament per la política erràtica del propi departament, en el sentit de que primer ha fet una política comunicativa que ha anat donant, fent anuncis que després no ha complert o que ha anat contradient-se. Després, a l'hora de valorar el professorat que era vulnerable, probablement els càlculs anaven molt curts. Al principi van fer una mena de primer tast en base a característiques determinades, és a dir, per veure i identificar quines persones podien ser vulnerables. És a dir, majors de 60 anys, dones embarassades, persones que tenen malalties autoimmunes, etcètera, etcètera. Clar, no recordaven que el professorat en general té una mitjana d'edat bastant elevada i que van fer un càlcul dolent. Resulta que al voltant de l'11% del professorat havia de ser examinat. No tenien prou serveis de prevenció de riscos, que són els que han de determinar si una persona podia anar a classe o no. És a dir, perquè és evident que en una situació de pandèmia no és el mateix una persona sana que una persona, diguem, amb patologies. I aleshores, durant tot l'estiu, no han donat l'abast, van contractar serveis de prevenció de riscos que tampoc no donaven l'abast, i el dia 14 encara no tenien probablement al voltant de la meitat de les persones que havien de ser avaluades, no les havien avaluat, no sabien exactament què fer. En alguns casos han donat ordres contradictòries entre els diversos serveis territorials, la qual cosa demostra una certa imprevisió. I finalment, el més greu de tots, és a dir, no se garanteix en absolut la distància social. El propi departament reconeix que un de cada tres grups ultrapassen les ràtios que han fixat, que són unes ràtios molt àmplies, de 20 per la infantil i la primària i de 25 per a la secundària, i a més ens estem trobant amb casos de classes, sobretot al batxillerat, que podem trobar 34-35 alumnes en classes de 45 metres quadrats. Probablement el que hem vist en aquests primers dies és que el nombre de casos està creixent d'una manera en progressió geomètrica. La primera setmana hi havia 100 casos, 100 grups confinats, la segona setmana n'hi havia 300 i aquesta setmana en tenim 600. En aquesta proporció, la setmana que ve en tindrem més de 1.000 i l'altra potser més de 2.000. i així successivament. També una de les dades que s'ha assenyalat, hi ha al voltant de 850 docents que estan en quarantena, que és una proporció més elevada, és a dir, és una proporció que s'acosta al 9% respecte al 3%, crec que de grups...
El 7% de les escoles de Catalunya que tenen algun grup.
És a dir, jo crec que hi ha una gran voluntat per tractar de minimitzar les dades. Jo entenc i compartim absolutament la necessitat que teníem de tornar a la presencialitat, i en això hi ha una unanimitat total per part de la comunitat educativa. És a dir, l'experiència de 6 mesos confinats ha estat traumàtica per a les famílies, ha estat traumàtica per als alumnes, però també ha estat traumàtica per als docents, perquè s'han trobat, diguem, una situació no desitjada, i fer classes a distància per internet ha estat una experiència valorada molt negativament. Però el problema és que les condicions de retorn ens poden acostar a un altre tancament, si més no, com a mínim parcial i en determinades localitats.
Clar, en aquest sentit, parleu d'aquesta situació de la distància, no? No sé si aquests problemes de distància social es noten més en alguns àmbits de l'educació que en d'altres. Ho dic perquè ara ho comentaves, per exemple, no? Aquesta situació del batxillerat on sí que es donen aquestes complicacions. No sé si per edats o infantil, primària, etc., són espais on no es donen tant aquestes situacions o es dona per igual.
A veure, el comportament de la gent a les escoles, que per cert, voldria destacar que fins ara, pel que més o menys ens arriba, el nivell de responsabilitat dels alumnes és, diguem, és una grata sorpresa. En general, diguem, hi ha una clara consciència de prendre mesures, però és inútil. És a dir, això de les bombolles no existeix. Diguem, aquesta idea de que és més difícil encomanar-se perquè són grups bombolles, això és una absoluta mentida. Només cal sortir al carrer i veure com, diguem, hi ha una interacció. Aquest diumenge, anant en cotxe, vaig veure que hi havia un, diguem, allò, un campionat de futbol que s'havia, amb tot d'alumnes, tot de nois i noies que anaven amb la sana samarreta. Espero que al Sabadell li vagi molt bé, per cert, aquest any.
Gràcies.
Doncs, però, clar, és evident que eren alumnes de diferents escoles. Les bombolles no existeixen, les bombolles s'interrelacionen. La bombolla és un invent que es va improvisar al llarg del mes de juny per quan van veure que no disposaven dels recursos o no estaven disposats a donar els recursos necessaris per garantir les distàncies socials. Distàncies socials vol dir 10 alumnes de primària en una classe de 60 metres quadrats o 15 alumnes de secundària en una classe similar. I això doncs, no s'ha produït i, per tant, el més semblant diguem, dels països del nostre entorn, els països occidentals que estem veient, és el que va passar a Israel. A Israel van començar el curs a finals d'agost i al cap de 3 mesos Israel ja han tornat a un confinament total. I és una de les coses que ens temem molt, que aquest retorn sense condicions ens porti una altra vegada a una situació com la que hem viscut els mesos de març i abril. I això seria un cop a la moral col·lectiva devastadora. Jo crec que aquí hi ha una responsabilitat molt gran per part de les autoritats educatives.
En aquest sentit, respecte a tot el tema dels aïllaments, creieu que s'estan fent de forma correcta?
Hi ha molta improvisació. A veure, hi ha moltíssimes ordres contradictòries. Dia a dia van variant els diversos protocols que van enviant diguem, als serveis territorials. Els serveis territorials van a parar a les direccions, de les direccions van a parar als equips docents, i això sembla com el joc del telèfon. No estan gaire clars els protocols. De vegades hi ha qüestions contradictòries com aïllar un grup i no aïllar el mestre, que pot acabar sent el portador a l'altre grup. Hi ha contradiccions en el sentit de que si es detecta un positiu, les proves les faran l'endemà a la pròpia escola amb el mateix grup i esperaran resultats, però el grup encara no s'aïlla, en altres casos sí que s'aïlla, és a dir, és un cert caos i un desgavell.
És a dir, hi ha casos en què el grup s'aïlla i casos en què no?
Bueno, no, em refereixo que quan, a veure, quan fan una d'aquestes proves PCR, en alguns casos ens han constat que, depenent d'algun servei territorial, han d'esperar els resultats a casa i, en altres casos, han d'esperar el resultat, diguem, una vegada a l'escola. Si, efectivament, es veuen que en aquest grup hi ha més contaminats, doncs aleshores sí que l'han d'aïllar. Però en aquesta espera, doncs, diguem, si hi ha alguns casos que encara no han estat, diguem, els resultats no han estat, diguem, no han estat clars o, han estat, o no han estat, diguem, analitzats, sí que pot continuar estenent-se la pandèmia. El problema, sobretot, és aquesta idea de que van improvisant sobre la marxa i, aleshores, si les coses no estan concretes, genera una certa desorientació i angoixa entre els equips directius i el professorat. Això sí que és una cosa que és constatable si acostes el micro a qualsevol persona que estigui a peu de l'escola o l'institut.
Hi ha alguns sindicats, com per exemple la CGT, que plantegen fer una vaga per denunciar aquesta situació. I esteu d'acord? Esteu pensant des de la USTEC en anar a la vaga?
A veure, al principi d'aquests primers dies de setembre es va analitzar la situació i, diguem, de retorn a l'aula, que era un retorn bàsicament, diguem, temerari, perquè no hi havia la distància social. I aleshores doncs, vam estar parlant i va haver-hi algunes organitzacions com la CGT o com ESPEC que considerava que fent el mateix que havia passat a Madrid o al País Basc plantejava una vaga el primer dia de classe. Nosaltres vam analitzar que no era molt adequat perquè realment hi havia moltes ganes de tornar a l'escola, no només els pares i els alumnes, sinó també, sobretot, els docents, que realment havia estat molt traumàtic doncs, tot aquests mesos de confinament. I, en tot cas, el que volíem era veure exactament què és el que anava passant i, per tant, doncs, diguem, la idea d'una vaga o la idea d'una protesta, si les coses continuen igual i no es milloren, doncs continua ferma. Simplement que vam fer una, diguem, una anàlisi diferenciada per la CGT. Doncs consideraven que calia una vaga ja i, de fet, segurament serà cap al 8 o 9 d'octubre i, en el nostre cas, doncs haurem de valorar com evoluciona el curs i com evoluciona el nivell d'irritació dels alumnes. La vaga no la convoca l'USTEC, la vaga la convoca el virus o, en tot cas, diguem, la incompetència del departament. Això, diguem, no és descartable que acabi succeint, però serà en funció de l'evolució dels esdeveniments.
Doncs Xavier Díaz, portaveu nacional de l'USTEC, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
D'acord, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
I de fet el que fem ara és preguntar directament a la CGT, al sindicat que s'havia plantejat doncs, que està posant damunt la taula la possibilitat o la necessitat de fer una vaga per garantir un retorn segur a l'escola. En podem parlar aquesta hora amb José Luis González, de la CGT d'Educació de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Per què cal convocar una vaga? Quins serien els motius que hi haurien darrere d'aquesta vaga en cas que finalment s'acabi convocant?
La vaga... Bueno, demà farem una roda de premsa conjuntament al sindicat de secundària ESPEP i anunciarem la convocatòria de jornades de vaga. I bàsicament és perquè després de mesos exigint, intentant que el Departament d'Educació doncs, prengui una sèrie de mesures per garantir doncs, recursos i mesures, les mesures necessàries per poder impartir una educació presencial de qualitat i en les condicions sanitàries necessàries, no ho ha fet. Demà farem la roda de premsa i s'anunciarà doncs, les jornades de vaga que n'hi ha convocades.
Més d'una jornada de vaga, per tant?
Sí.
Uh-huh. Pel que fa als motius, deies, no s'ha garantit aquesta educació de qualitat ni les mesures. Què és el que ha faltat, al vostre parer?
Home, al nostre parer, sobretot, parlar amb el professorat, parlar amb les direccions, que també són part del professorat, segurament també parlar amb les famílies, parlar amb tothom, de fet, parlar també amb els sindicats i, sobretot, doncs, més recursos. I, per exemple, també doncs tant la ministra com el conseller ja van anunciar que era molt important la reducció de ràtios. La reducció de ràtios s'ha donat en aquelles escoles que ho han pogut fer de manera, bueno, reorganitzant absolutament tot, per exemple. Increment de plantilles necessàries no només de professorat, també d'atenció a la diversitat, perquè es pugui seguir fent aquesta atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats educatives especials. També dotació personal sanitari al centre, perquè segurament s'estan prenent algunes decisions que no ens pertoquen, ni a les direccions ni al professorat. Després també, per exemple, doncs, clarificar i donar una mica de certesa a la qüestió de les treballadores i treballadors vulnerables, perquè ara mateix es dona una situació que és complexa, perquè persones que estem segurs que estan en situació de risc per anar a treballar, doncs s'han d'incorporar als centres, per exemple.
També ho comentaven ara des de l'USTEC, aquesta situació dels treballadors vulnerables, alguns pendents doncs, de definició, sense quedar els criteris molt clars de què és o què no és una persona vulnerable. Des de l'USTEC lamentaven també que no es garanteixen les distàncies de seguretat, les distàncies socials amb les ràtios actuals.
Clar, bueno, és bàsic. Evidentment, és tot molt complicat. Això som conscients. I la qüestió dels espais doncs, és una cosa important. A part de les ràtios, la qüestió dels espais. O sigui, es poden reduir ràtios, però no tenim espai en moltes escoles, altres dies. No tenim espais per garantir aquestes... complir amb les mesures de seguretat que ens venen de salut i educació, que és el que volem.
I ara mateix no les podeu complir?
En alguna escola, no. En altres, sí, evidentment, però n'hi ha moltes escoles on les mesures de seguretat no s'estan complint. No s'estan complint perquè no es pot o perquè no es tenen els recursos adequats o no es tenen les EPIs o no es tenen els espais o no es té el personal suficient ni qualificat per complir aquestes mesures.
Pel que fa a la gestió d'aquests PCRs, dels casos en què es detecten alguna situació doncs, d'algun infant que pugui estar afectat pel coronavirus, s'està fent bé, s'està fent correctament aquesta gestió dels PCRs?
És complicat, la veritat. La sensació que tenim és que realment, tot i que el conseller va avisar que no improvisaven, sinó que ens adaptaven, doncs una mica s'ha anat improvisant sobre la marxa i, a més, depèn dels serveis territorials. En alguns triga més temps, en alguns triga menys, en algun es fa, en algun no es fa. No queda clar, però tampoc faríem una crítica molt gran a aquesta qüestió perquè trobem que és complicat i, a més, no només falten recursos a l'educació pública, també a la sanitat pública, i això doncs s'està fent evident.
I el fet de fer les proves PCR directament a les escoles, què en penseu?
A veure, com a sindicat hem parlat, però no tenim una idea clara, perquè, bueno, a part de professors i professores, el sindicat, doncs, som pares i mares i, doncs, tenim diferents maneres de veure la qüestió. Evidentment, per una part, ens dona la sensació de que tot està més controlat si es fan les PCR als centres educatius, però, per altra banda, doncs, trobem que, sobretot a la primària, doncs, que es facin aquest tipus d'intervenció amb tot el context que l'envolta, doncs és una mica intrusiu en la qüestió del nen. La qüestió és que torna una altra vegada a tenir la responsabilitat als centres educatius, al professorat, als docents i a les direccions per intentar fer que aquestes proves que fan a les escoles doncs, també formin part del procés educatiu. És complicat i no tenim una opinió clara. He dit més de la meva opinió i la meva visió del que hem parlat que no la visió del sindicat.
Per cert, José Luis, sí que et volia traslladar una pregunta. Quan hi ha un cas d'un grup que hi ha un confinament, és a dir, un grup de partir de 5 o 6 de primària, es confinen tot el grup durant 10 dies ara, perquè les quarantenes han baixat, durant aquests 10 dies es considera període lectiu, és a dir, aquests infants reben algun tipus d'educació per part dels seus mestres? És a dir, els mestres també han de treballar de forma telemàtica amb aquests alumnes durant aquests dies?
Sí, i tant. Això és també complicat, perquè una altra vegada ens hem d'adaptar, això sí, no improvisem, aquí sí que ens adaptem, però són les escoles i els instituts, però sí, està clar, ja els mestres i els docents s'estan preparant, perquè això pot passar en qualsevol moment, per donar aquest pas, o sigui, aquest pas de fer les classes o el procés d'aprenentatge a nivell telemàtic una altra vegada. Sí, i tant. A més, es podria donar la circumstància de que algun nen o algun jove doncs, no tingués que fer la quarantena i hagués d'anar a classe, per exemple. Doncs, per exemple, ja això sí que ho ha fet bé el departament en el sentit de que ha plantejat que per motius pedagògics, per exemple, aquest nen o aquesta nena, doncs es podria quedar com en quarantena, però sense estar en quarantena, amb la resta de la classe, una mica per seguir el projecte pedagògic en el suposat que es pugui mantenir, que és molt, molt, molt complicat, però sí, i tant.
O sigui, es quedaria en quarantena a casa encara que mèdicament no calgués fer-la?
Si cal, sí. Clar, això depèn de cada centre i de cada projecte. És complicat, però bueno, això sí que s'està plantejant. A més, com a pare, ja ho he vist, ja m'ho han explicat a les reunions, també. O sigui, a les reunions que hem mantingut amb el professorat dels meus fills, doncs ja m'ho han explicat com es donarà aquest pas, quines plataformes utilitzaríem, què és el que hauríem de fer, a més, de diferents maneres, segons l'edat, clar, i segons l'escola, i segons l'institut.
Doncs, José Luis González, de la CGT Educació de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Òbviament, una qüestió com és l'educació, que n'haurem de seguir parlant també al llarg de tot el curs i pendents demà d'aquestes convocatòries, en plural, de vagues que plantejarà doncs, la CGT, entre d'altres. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.